Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament vol fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques i per això ha portat aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària. Un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un factor socioeconòmic clau per la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla, sorgit d'un procés participatiu amb la taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins al 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. I el ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost municipal del 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 700.000 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torre Negra, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirasol. El ple d'octubre ha acordat iniciar els tràmits perquè Sant Cugat sigui reconeguda com a ciutat amiga de la gent gran. Aquest procés inclou una carta de compromís de l'alcaldia, així com l'elaboració d'un pla d'acció, implementar-lo amb la participació de les persones grans i avaluar-ne periòdicament els resultats. A Sant Cugat viuen 15.000 persones de més de 65 anys, el que representa el 15% de la població, segons dades de l'IDESCAT del 2024. I el ple també ha acordat mantenir les converses entre l'Ajuntament i l'EMD de Vall d'Oreix per revisar i actualitzar el conveni econòmic i competencial entre les dues entitats. L'actual conveni es va signar l'any 2013 i establia una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga per 4 més. Tot i la seva vigència legal, aquest hauria quedat completament desactualitzat. Per la negociació del conveni es crearà una comissió tècnica i política amb un calendari clar i compromisos de terminis que garanteixi un procés transparent, participatiu i amb vocació d'estabilitat institucional. Per més notícies sobre el ple municipal del mes d'octubre, podeu ampliar totes aquestes i altres informacions a www.cugat.cat. La informació continua a les hores en punt en els butlletins horaris al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions en l'autopista P7 en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i més endavant entre Castellbisbal i Martorell, 7 quilòmetres més de longitud a la mateixa autopista. En sentit nord, en sentit Girona, també circulació lenta amb aturades entre Sant Cugat del Vallès i Barberà. També destaquem de la zona del Vallès aturades a la C58 i C33 entre Montcada de Reixac i el nus de la Trinitat i també a la C58 aturades entre Montcada de Reixac i Ripollet en sentit nord, en sentit Terrassa. També destaquem complicacions a la ronda, sobretot a la ronda litoral, arran d'un accident que talla un carril a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat i provoca retencions de 6 quilòmetres des de la zona franca. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A finals de l'any 2020, al Prat de Llobregat van començar a aparèixer unes diminutes figures que volten per la ciutat descobrint els llocs més emblemàtics. Es tracta dels Pequeños Potablava. Per conèixer més sobre aquest projecte, marxem precisament cap al Prat Ràdio, on ja tenim a punt en Kevin Hurtado. Bona tarda.
Bona tarda. Avui volem conèixer una iniciativa que des de fa gairebé 5 anys promou la ciutat a través de la fotografia de miniatures que recorren diversos indrets del Prat de Llobregat. Es tracta de Pequeños Potablaves, un compte d'Instagram del fotògraf pretenc David Torres. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa, som amb ell a la plaça de l'Església del Prat. Què tal, David? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Parlem d'aquest projecte que va arrencar a principis de novembre de 2020 amb una fotografia que va cridar força l'atenció, que es tracta d'una escena de gent sortint del Teatre de l'Artesà amb la característica de que aquesta gent són figuretes d'un centímetre d'alçada. Com sorgeix la idea de fer aquesta fotografia?
Doncs va ser quan el confinament, que estaves avorrit a casa i això, i vaig veure un fotògraf que es dedicava a fer aquest tipus de fotografia amb elements naturals. I bueno, vaig treure la idea de dir, hòstia, amb elements naturals està bé, però al carrer, o sigui, que siguin paisatges, com seria? I vaig fer la prova, vaig demanar les figuretes, i quan vaig anar a l'artesà, la primera a fer una prova, i bueno, va colar.
Quan vas fer la foto de l'artesà, ja tenies pensat fer-ne a altres indrets del Prat, o és una cosa que va anar sorgint?
Va anar sorgint. Va ser fer la prova, la foto, a més, el mateix dia va haver una resposta al públic, diguéssim, d'una dona artesà que va passar, li va agradar, i vaig dir, continuarem fent amb diferents indrets del Prat, i va sortir allà, al carrer.
Perquè gairebé et van obligar a crear-te aquest compte d'Instagram.
Sí, exacte, la mateixa noia que et dic d'artesà em va dir, quan faci la foto, etiqueta'm. I clar, no tenia ningú lloc per etiquetar-la, i dic, bueno, obrirem una compte d'Instagram, i així va ser.
Una compte d'Instagram que es diu Pequeños Potablaves. No sé d'on va venir el nom. Jo el primer que he pensat aquest matí quan estava preparant l'entrevista, veient que eren figuretes, he pensat en la pel·lícula de Pequeños Guerreros. No sé si la coneixes, aquesta de figuretes que tenen mida. No sé si va servir d'inspiració o...
No va servir d'inspiració. Va ser bàsicament juntar que algú petit amb Potablava. I em va sortir Pequeños Potablava la primera idea, i així ho vaig fer.
Et reconeix la gent del Prat per fer aquesta feina? No sé si has rebut feedback tant de la gent que trobes pel carrer com per part de l'Ajuntament d'aquesta feina que fas amb Pequeños Potablaves.
Sí, ara últimament sí que és cert que tinc la pàgina una miqueta parada, però sí que em coneixes, inclús em coneixen quan vaig pel carrer amb el tema de que és el Quinto Tapa, que em vaig involucrar molt, i se saben qui sóc, inclús amb l'antic alcalde que teníem, a Mijoler, també vaig fer un diorama amb ell, que també està a la pàgina, i també, bueno, a partir d'aquí em va reconèixer més gent.
Tens alguna periodicitat a les teves publicacions? No sé com t'organitzes, com si tens algun calendari, tens ja planejat les fotografies que faràs en els propers mesos.
Sí, ho vaig fent. L'únic que, com et deia, la tinc una mica parada perquè altres projectes de fotografia, inclús a vegades de curtmetratges que faig, guions i coses així, i ho tinc una mica parada, però sí que m'ho faig. M'ho vaig dient, pues, per exemple, ara quan ve la fira d'Avícola, pues, prepares el diorama per la fira Avícola, o el Quinto Tapa, o fa poc que va ser del Plat al Prat, tot això t'ho vas preparant per fer la ruta.
Tu ets aficionat a la fotografia i has incorporat aquesta idea de les miniatures a les teves instantànies, però és molt diferent fer fotografies amb aquestes figures respecte d'altres tipus de fotos? Quines coses has de tindre en compte també en l'aspecte tècnic, de la fotografia?
La perspectiva. Sobretot tu, clar, si poses els ninos davant de l'església i no busques una perspectiva, no sembla que sigui persones caminant, o la idea que tens que ser una situació quotidiana. Aleshores has de mirar el que és la perspectiva.
I també molt de jugar amb diferents tipus d'objectius, no? També, imagino?
No, ho faig tot amb el que és el telèfon mòbil. O sigui, la fotografia, anava amb la càmera quan faig un altre tipus de fotografia, però amb aquesta vaig agafar el mòbil i és molt més còmode.
D'on surten les figures? Les fas tu, les compres, les pintes també i les customitzes, per així dir-ho?
Les figures les compro fetes, perquè hi ha molta temàtica. Són figures que es fan servir per maquetes ferroviàries i antigament estava el jefe d'estació i poc més. Però avui en dia et trobes de tot, des de jugadors de futbol i tot, i les compro fetes. Però sí que hi ha algunes que, perquè siguin més identificatives del Prat, les costumeixo i fem pues, els diables o la brigada municipal de neteja, coses així.
Perquè d'on et ve aquesta afició per les miniatures?
Bueno, és que aquí es mesclen diverses aficions, que és la fotografia, que em ve de molt petit, i després el que són manualitats i miniatures, també no era tan petit ja, però ja muntava els típics vaixells i tot això, i com et deia abans, maquetes ferroviàries, i feia servir aquests ninos. I la idea que em va fer juntar les dues era, com et deia, un artista japonès, que feia amb les miniatures, fa fotografies.
És a dir, que et vas inspirar una miqueta, no?, del que feia aquest artista japonès.
Sí, sí, vaig fer un popurrí de tot, no? O sigui, m'agrada fotografiar les miniatures, aquest home ajunta fotografia i tal, doncs farem afegint el que és el Prat.
A més, no es tracta només de fer una foto o una figura, sinó que ara també has donat el pas de crear petits diorames en funció d'on fas les fotos. Com és tot aquest procés creatiu per preparar el diorama abans de la fotografia? Tenen només una funció estètica o també tenen alguna part funcional?
Les dues. Sí, sí, la funció estètica, evidentment, si vas a fer en un parc una fotografia, intentes que el diorama hagi verd, hi hagi gronxadors, hi hagi coses així. I la part funcional és, bueno, tot, és que ho engloba tot.
I com és el procés de preparar els diorames? Perquè això sí que és una tasca que fas tu des de zero.
Sí, això des de casa, doncs mires on vas i, bueno, agafes a casa, fas el diorama. Perquè abans, antigament, portava els ninos desmuntats. Clar, tenia que muntar allà. Era molta estona. Molta
clar, estona. Que ja no era difícil de plantar-lo.
Si feia una mica de vent, tenies que anar a buscar els ninots fora. I bé, així vaig decidir muntar-lo a casa.
Això dels diorames, ho expliquem per al que no estigui tan ficat dintre del món del col·leccionisme o de les figures, són com petites escenes, no? Podríem dir on tu pots col·locar després les figures.
Exacte, és una petita escena que es pot fer, bueno, en el meu cas, amb paisatges del Prat, però bueno, hi ha gent que fa diorames de tot tipus, inclús de events històrics, no? De Sant Marc de Normandia i coses així, però en el meu cas són coses d'aquí del Prat.
I ara, David, gairebé 5 anys fent aquest projecte de petits potablaves. Quantes figures tens a casa?
Pues estarà a prop de les 800, una cosa així, sí, sí.
I com les guardes, com les conserves? Tens algun lloc per tenir-les exposades? Les tens en calaixos?
No, les tinc a les seves caixes originals. Quan faig el diorama, de fet, les monto, les torno a posar i està tot en un arxivador, un calaix arxivat.
Què pensa la teva família d'aquesta afició? No sé si tens ajuda d'algú per dur a terme aquest projecte.
Bueno, és que a més sóc una ment inquieta, no? I que pensen que bueno, és creatiu i tal. I ajuda, tinc sobretot la col·laboració de la meva dona, que també hem mesclat el que és la meva afició amb les rutes gastronòmiques. I Quinto Tapa i tot això, per això també a la pàgina hi ha moltes vegades que fem una ruta a algun bar o restaurant del Prat, com per promocionar una mica aquell, i portem els ninos. I així aprofita i m'ajuda, bueno, perquè li agrada venir a la ruta gastronòmica.
No sé si t'agradaria algun dia poder exposar les teves figures, potser una exhibició amb les figures, la fotografia al costat, la podríem fer a l'Artesà, on tot va començar, estaria bé, no?
No estaria malament, seria divertit, sí, sí, sí.
Doncs bueno, queda dit, no?
I tant que sí.
Parlaves abans del Quinto Tapa del Prat al Prat. Has col·laborat enguany amb la ruta gastronòmica del Prat al Prat, fent fotografies de les miniatures amb cada una de les tapes participants. Com va sorgir aquesta idea? És la pròpia organització que t'ha contactat o és una iniciativa pròpia?
No, és una iniciativa pròpia i va sorgir fa anys, més anys enrere, que va ser amb el Quinto Tapa de AGT. Vaig fer la ruta i, bueno, feia fotos de totes les tapes, etiquetava a tots els col·laboradors, hashtags, i sí que em van contactar. Inclús, si no m'equivoco, fa 2 anys, el 2023, em van demanar que entregués els premis de la ruta als restauradors per la col·laboració que havia tingut amb ells.
Quina ha estat la teva etapa preferida d'aquesta edició?
D'aquesta última edició, havíem de dir que ha estat el 2 de vins. El 2 de vins va ser... Hi ha moltes bones, però el 2 de vins va ser la més... que em va sorprendre més i em va agradar més.
I ja, per acabar, David, quin és el futur de Pequeños Potablaves? Tens algun projecte al cap? Quines fotografies esperes fer properament?
Hi ha diversos projectes que arrencaré l'any vinent, el 2026, que a part hi ha com seccions. En seccions de, bueno, inclús entrevistes, amb gent gran del Prat que han volgut col·laborar amb mi, i farem un popurrí així una mica a part de les fotografies, que volem tornar als inicis, no? En paisatges, edificis del Prat, volem tornar a fer-ho.
Doncs estarem ben pendents. David Torres, moltíssimes gràcies per passar-te una estona pels micròfons del Prat Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Ara us deixem amb la recomanació musical del David Torres. La cançó que sona mentre prepara els diorames i les miniatures és I've Got You Under My Skin, de Frank Sinatra i Bono.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything from what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Arriba el moment de viatjar novament al centre de la ràdio i ara és el torn de la Municipal de Terrassa, així que saludem el company Sergi Estapé.
Continuem amb aquest viatge al centre de la ràdio, avui aquí a Terrassa, i avui parlarem amb un tècnic de so que fa molts anys que està aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa, que és el Jordi Rueda, que el veig aquí traginant els botons. Què tal? Hola, Sergi. Expliquem una mica quines són les funcions. Ja imaginem que és controlar el so, no? Però clar, suposo que des de que vas començar ara la taula aquesta ha anat creixent, o cada vegada hi ha més botons o no?
No, més botons no, però ha canviat, eh? Abans eren taules més analògiques, podríem dir, ara són més digitals. De botons, més o menys, podríem dir que hi ha els mateixos, però són diferents. Ara són taules més petitonetes, més adaptades. Abans eren trastos grans. Bueno, és com tota la tecnologia que va canviant i cada cop és més petit, més factible de fer-lo servir. Però bueno, sí, va canviant, t'has de
adaptar, no?
Adaptar-te a aquestes noves tecnologies, que hi ha coses que costen, però bueno, ens hem d'anar adaptant.
Però sí que millor que fa uns anys, no? Que s'estava amunt.
Sí, home, a l'ordinador i internet jo crec que ens ha fet canviar molt i millorar. Abans tot eren gravacions molt analògiques, eren amb DAT, amb minidisc, i no podies treballar molt perquè no tenies, abans no hi havia els ordinadors com ara, que pots editar, pots tallar, pots fer que una entrevista quedi perfecta. Abans tot era molt analògic, amb el DAT, amb el minidisc per tallar, costava molt, si fes una gravació l'havies de gravar com si fos un fals directe, no podies parar, si paràvem doncs torna a començar. Ara amb l'ordinador, amb gravacions
pares,
en els programes, sí. Pares, tornes a començar i no hi ha res, i si hi ha musiqueta o si hi ha alguna cosa, ho edites, ho poses per sota i ja està. Abans totes aquestes tecnologies no les podies fer servir. Ha canviat molt. Per millor el tècnic, sí, i per, sobretot pels periodistes, jo sempre ho dic, pels periodistes ara amb qualsevol cosa que s'equivoquen, doncs els hi pots retocar, els hi pots canviar. Abans era directe, directe, directe.
I què t'agrada més, el directe o el gravat?
Jo sempre ho dic, prefereixo que la gent ho faci en directe, perquè així ens tenen aquella pressió i aquella cosa de fer-ho bé, cosa que quan graves un butlletí i coses d'aquestes es confien i si s'equivoquen, ai, doncs para i tornem a començar, o para aquí i no sé què. I sempre intento a tot a fer-ho en directe. Si puc, jo sóc partidari de fer-ho directe, perquè així jo i la persona que fa el programa, doncs estem amb aquella tensió del directe, que has d'estar atent i no equivocar-te. Cosa que conec gent de la casa que ha passat per aquí a vegades, que butlletins gravats, i és 20 minuts per gravar un butlletí de 5 minuts. Cosa que si el fas en directe són 5 minuts, 5 minuts. I no hi ha diferència.
Va, explica'ns el teu dia a dia, perquè tu estàs... Habitualment estàs de matí, excepte els divendres que estàs de tarda, al matí arribes i hi ha un matinal, no? Bueno, ja en vam parlar precisament en aquesta secció.
Correcte, correcte.
Amb l'Oriol Carreras. Amb l'Oriol Carreras. Que suposo que és... Que clar, és més divertit, no? Les coses que són així una mica de conya són més divertides que en els programes més seriosos, no?
Sí, clar, és diferent fer un magazín que fer un informatiu, cosa que també m'agrada molt, els informatius. Jo, com dic, que els informatius o els butlletins disfruto perquè... és un directe o has d'estar atent, i hi ha molts talls, hi ha moltes trucades, hi ha moltes coses, moltes connexions, podríem dir, i fas molta cosa, saps? És molt pam-pim en directe, o si passa alguna cosa aquell matí, doncs has d'estar trucant a periodistes, trucant a entrevistats, a coses que puguin passar en aquell instant. El magazín que fem de primera hora amb l'Oriol Carreras... Pues té un apartat d'informatiu que està bé, perquè estàs allà atent, no sé què, i després ja és... Les 30 minuts és un programa d'entrevistes, o que venen de seccions, coses d'aquestes, que has estat...
Tocs d'humor...
Tocs d'humor, sobretot. Si no féssim tocs d'humor, el matí de 8 a 9 podria ser bastant cansat, sincerament.
I aquí tu entres, vull dir, posant allò que aquelles veus i coses així, o està tot molt limitat?
Bueno, quan em deixa fer-ho, ho faig. Però, bueno, al final... Són molts anys que portem junts i ens coneixem i ja saps que...
Això també és important, no?
És molt important, és molt important. I el feeling, que pot haver entre el presentador i el tècnic és clau. O sigui, no hi ha feeling, el programa a vegades pot quedar molt malament, perquè si el presentador no té la confiança i el tècnic no té la confiança, el programa no es nota. Exteriorment, si tu l'escoltes, saps si el tècnic de so i el presentador tenen bon feeling o no. Tu vas per la ràdio, el poses al cotxe i escoltes un programa i tu ja pots... deduir si hi ha bon feeling o no hi ha bon feeling entre els dos, perquè es nota la confiança de que la persona diu una cosa, l'altra li tira, l'altra fa, saps? I aquest feeling que pot haver entre les dues persones es nota molt. I amb l'Oriol, doncs són molts anys que ens coneixem, abans d'estar aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa ens coneixem d'altres llocs, i hem fet coses, i bueno, ja són anys que ens portem, i jo sé quin és el seu límit, i ell sap quin és el meu límit, vol dir que podem arribar, si ell els talls de veu, doncs... Bueno, és un moment divertit entre els dos que ens ho passem bé, és com si jo tingués un micro obert... dins el control de so i que digués les meves tonteries, el que faig és que digui les tonteries d'una altra veu d'una altra persona, vol dir, és la diferència.
És la diferència. Llavors també hi ha un magazín que podríem dir amb semblances com és el Connectats, no?, que és el Submarí, també és un magazín de dues hores d'aquí del matí de la ràdio municipal, no?
Sí, correcte, és un magazín on s'intenta portar l'actualitat amb entrevistes de tot el que passa aquí a la ciutat de Terrassa,
cultura,
vol dir que...
Tot, no?
Tot, tot entra, hi ha tertúlies, hi ha seccions diferents, i sobretot és el... podríem dir que és com un contenidor on totes aquestes entrevistes, gent que ve, que vol parlar per la ràdio, doncs es fa servir el programa del Submarí perquè puguin donar la seva veu a la ciutat.
Amb la Mariona Tomàs. Tu durant molts anys has fet esports, també, no? Bueno, de fet, alguns caps de setmana també fas de tècnic de retransmissions esportives. El divendres a la tarda et toca fer a l'àrea de joc amb el company Miqui Romagosa, que també participa al Connectats, a les tertúlies del dilluns. És esports potser és el que t'agrada més o no?
Bueno, sempre m'he tirat als esports, vol dir que vaig començar de tècnic de so, vaig arribar a fer coses també...
Havies fet de transmissions esportives.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. No, sí, sí. L'època bona...
Les teves limitacions, però fet...
Bueno, tots tenim les nostres limitacions. Tots tenim limitacions a fer coses, i sí, sí, sí.
Era una broma.
Sí, sí. Bueno, vaig poder... la millor època per mi del Terrassa Futbol Club, doncs vam tenir la sort d'estar al David Marcet i estar un servidor doncs, fent el Terrassa i gaudint-lo per tot Espanya, perquè recordem que estàvem a segona i vam disfrutar bastant, i van ser uns anys, Copes de Catalunya, Copes del Rei, són anys aquells històrics que quan
Madrid,
ara...
A Madrid, que va venir a l'estadi... A
Madrid aquí, vam anar al Bernabéu també, sí, veure, sí. Veure el Bernabéu al Terrassa no és fàcil.
No,
veure,
no, sé, veu... si, no sé si el tornarem a veure.
Actualment ja et dic jo que no, que però sí. Clar, i veure aquelles coses, doncs, home, a vegades ara quan parles amb gent, o sobretot amb els meus fills que anem a l'estadi olímpic, a vegades m'ho diuen, hòstia, papa, tu... I jo els hi dic, no, jo vaig anar al Bernabéu, vaig anar... O vas em pregunten quins camps has anat i quan els hi dius tota la llista de camps de futbol que has pogut veure gràcies al futbol i gràcies a la ràdio, clar, diuen, ostres, has anat a aquest camp, has anat a l'altre? Doncs sí, dic, hem anat a aquests camps i va ser una època que vam disfrutar molt. I combinava entre el tècnic de so i fer els partits fins que al final arriba un límit que has de triar. Però bueno... Els esports no els tinc deixats, els esports disfruto molt els dijous, amb els divendres amb l'àrea de joc. L'àrea de joc segueixo estant per allà dins, tenint el meu cap, saps? No vam començar fent l'àrea de joc, que és el programa que porta més temps i que precisament aquest dijous farem 5.000 programes, celebrem els 5.000 programes aquí a Terrassa, un programa que porta molt temps. I va començar l'Àngel Càrceles, després vam entrar el David i jo, i sempre ha sigut com el nostre fill, saps? És allò que no vols deixar i que no vols que s'espatlli o que es quedi sense això. I el David i jo sempre hem estat al darrere i, bueno, intentem ajudar tot el possible perquè continuï el programa endavant.
Però més agradat tirar cap al vessant de... més de locutor que de... fent partits o fent esport, de tècnic o...?
De tècnic, fent esports, ara, actualment... com hi ha les xarxes socials, també és divertit. Uh-huh. Perquè si estàs en les xarxes socials i com jo, doncs, porto les xarxes socials, també... Clar, tècnic de so d'un mes, només fer tècnic de so és un avorriment, sincerament, perquè estàs escoltant... I a més, si estàs...
Això és de...
No!
Ja tenim titular. Fer de tècnic de so només és un avorriment. Aquest és
no,
el titular, eh?
No, Si et quedes al control tècnic d'aquí baix, clar, és un avorriment, perquè estàs tu sol... un diumenge o un dissabte que no hi ha ningú més de company i estàs aquí sol escoltant a una persona que està a un camp de futbol divertit i que s'ho està passant teta i que t'està narrant el partit i penses, uf, a mi m'agradaria més estar allà al camp, saps? Quan escoltes tècnics de so que estan al Camp Nou fent ràdios més importants, clar, sempre tenen un tècnic de so allà, nosaltres perquè les ràdios locals no són pobres, però podríem dir que només enviem el periodista, no enviem el tècnic de so, jo sempre ho he dit, jo vull anar com a tècnic de so. Clar, disfrutava molt i a més és que la pena o la desgràcia meva és que vaig viure una temporada o una època que no pots viure-ho tant, saps?
No, sí,
si em dius que actualment fer els partits del Terrassa, doncs potser et diria, al cap d'un any et diria vull jubilar-me ja perquè m'estic avorrint. Ja. Clar, aquella època era divertida i les situacions de després del partit, anaves a la roda de premsa...
Sí, home, sí, aviam.
Saps? Et venia un creixell... Tenies també... Aviam, sincerament, nosaltres també havíem tingut entrenadors que eren divertits, però tenies el Juan Malillo, tenies el Miquel Álvarez, són entrenadors que han passat per aquí que podies disfrutar.
La roda de premsa, el que deies tu, quants mitjans hi havia? Érem 7 o 8 mitjans o 10 i ara pràcticament són...
Ara si va el dia i Terrassa i Canal Terrassa, encara gràcies.
Per cert, parlant d'això, també tens, clar, la ràdio municipal, però també ja té la seva cosina germana, que és Canal Terrassa, també fas coses, no?, per la tele.
Sí, per Canal Terrassa soc tècnic de so també. L'únic que els matins, com sempre estem a la ràdio molt ocupats i ho fem tot, doncs a la tele el que estic fent actualment són informatius. Són els informatius al vespre, havien informatius al migdia, potser tornen, doncs és l'únic que faig. Les proves no els faig perquè o són gravats o són directes per les tardes. Al matí ens dediquem més a ràdio i a la tarda més a Canal Terrassa a fer tele. Però sí que faig els directes, com la Cavalcada, la Festa Major...
T'agraden aquestes sortides o no?
Jo porto molt temps dient que prefereixo sortir, a mi m'agrada el directe. Jo estar aquí tancat...
T'agrada estar en el meollo, no?
Sí, a mi m'agrada estar al directe i que tinguis problemes, que et falli una cosa, et falli l'altra, això és molt... Bueno, a mi m'agrada aquesta... És el que dèiem abans, què prefereixes, fer coses gravades o directes? Jo prefereixo el directe perquè tens aquella tensió, aquella excitació que agrada, i els directes, sobretot de tele, m'agraden molt perquè no és només soc jo, que sóc sol, sinó també tinc el realitzador, i si falla una càmera, si falla alguna cosa, som tot l'equip que hem d'estar pendents. I jo, bueno, sí, m'agrada molt, a mi el directe m'agrada molt, i sempre ho demano, i sempre quan parlem amb els jefes sempre els hi dic, jo estaria tot el dia fora.
Tot el dia directe fora. Va, que has de gravar després unes falques publicitàries, em sembla que tens, això també forma part de la teva feina, però sí. Va, explica'ns un anècdota o dues de, que recordis que, fent de tècnic de so, va.
Anècdota? Home, precisament una de Connectats, gravant la secció de l'Oriol Carreras i teva.
El saps on és? Ai,
ja no me'n recordo. Una d'aquestes tantes que sí. Ha fet, una mensaga cosa d'antes que vam gravar una. Vam gravar i vaig tirar un tall que és el típic que faig servir també al programa d'Oriol, que és el de l'accident d'un cotxe. Sí. No sé si te'n recordes.
Sí, 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 sí.
I vosaltres dos, bueno, us la vaig tirar en un moment perquè estàveu parlant d'una persona que es havia mort en un accident de cotxe. I, bueno, doncs vaig ser molt curós i la vaig tirar en aquell instant. I, clar, vosaltres dos us veu... Bueno, no us podíeu ni aguantar. I jo, clar, jo estava al darrere. Sempre intento evitar que em veig el periodista rient, que jo sempre m'amago, però, clar, si m'amago ja vosaltres ja sabeu què està passant, rient, vale? No? I va ser un moment que vam estar tots rient. I el pitjor de tot va ser que... Al cap de dos o tres dies, quan intentem escoltar aquella secció, no s'havia gravat. Només s'havia gravat el tros del cachondeo que havíem fet, que se'm vaig equivocar i en comptes de guardar tota la secció vaig guardar només aquell tros, perquè aquell tros l'havia guardat expressament per tenir-lo en arxiu d'aquesta, com diuen els gazapos, doncs per tenir-lo guardat per si algun dia l'haig de fer servir contra vosaltres dos.
Sí, el tens, no? Molt bé. Doncs l'escoltarem un altre dia. Jordi Rueda, tècnic de so de la Ràdio Municipal, gràcies per explicar-nos una mica quina és la teva feina.
Gràcies, Sergi. Que vagi bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen dos minuts de dos quarts de sis de la tarda. Ja li hem dit al Sergi Estapé que no marxés gaire lluny perquè de seguida havíem de continuar el Connectats fent el repàs habitual a les estrenes de cinema. Després d'haver escoltat a Jordi Rueda, un dels històrics de la Municipal de Terrassa, és el torn ara per a Sergi Estapé i Jordi Guillem parlant de cinema. Bona tarda de nou.
Bona tarda, acaba el mes d'octubre, comença novembre, avui és el dia de la castanyada, Halloween, com en vulgueu, cada un que triï el que vulgui, però també parlarem de cinema aquí al Connectats i ho farem, com sempre, en aquesta secció amb el periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem, també cinèfil particular nostre. Què tal?
Molt bé, bon dia, jo trio Halloween, eh?
Doncs el Jordi tria Halloween, ningú li havia preguntat, però bé, li donem aquesta concessió de que contesti...
Home, ho havies preguntat tu.
El que vulgui, no, no, jo he dit, hi ha gent que tal, tal, i ja està. És igual. El cas és que anem de cara a la barraca i parlem d'una sèrie de pel·lícules, les 5 que has triat tu, més destacades de les diverses que hi ha, que s'estrenen avui. La primera en parlarem d'un thriller, un thriller-drama fet a Espanya sobre submarinisme, on surten dos bons actors, que es diu Los Tigres.
Sí, és la darrera pel·lícula d'Alberto Rodríguez, el cineasta sevillà que es va donar a conèixer amb La Isla Mínima, va fer també Grupo 7, Siete Vírgenes, El Hombre de las Mil Caras i Modelo 77, una filmografia plena de sets. En aquest cas, s'endinsa en una història de dos bussos, no sé si en català es pot dir bussejadors o bussos, que porten tota la vida al mar, diguéssim, són l'Antonio i l'Estrella, l'Antonio interpretat per Antonio de la Torre i Estrella per la magnífica Bàrbara Leni, i el seu pare ja ho era i ells es dediquen a això. L'Antonio de la Torre és tot un expert en baixar les profunditats i la seva germana l'espera amb la barca i li fa l'assistència. L'Antonio té un accident i li diuen que haurà de deixar de bussejar, i a partir d'aquí veuen que el seu futur trontolla, i què faran? Doncs descobreixen un carregament de cocaïna que està amagat en un petroler, i ell vol i ella no, i aviam com soluciona el tema.
Un clàssic una mica, eh? Allò de que no tinc calés i acabo
sí,
intentant...
Sí, diner fàcil,
cosa,
no?
Una cosa il·legal. Parlàvem l'altre dia de la pel·lícula de Danny Guzmán, que també anava una mica d'això, és a dir que... a vegades és un tema molt recurrent.
Sí, sí.
Escoltem una mica de Los Tigres, va.
Vinga.
¿Cuánto?
400.
Qué miseria por jugarte la vida.
No me encuentro bien.
Ya te lo ha dicho el médico. Cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa.
¿Se lo ha dicho alguien?
¿Qué nivel de buceo tienes? Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Bucear, doncs aquest Los Tigres sobre un tema vinculat una mica amb el submarinisme, però amb altres trames. Ens anem a Austràlia, una pel·lícula de terror que es diu Together.
Una de les dues propostes que portem avui que van participar al Festival de Cinema de Sitges, en aquest cas parlem d'una pel·li australiana, Together, dirigida per un debutant, Michael Shanks, que ha tingut bastant bona acollida. És la història d'una parella amb problemes de relació que decideixen marxar al camp, descobreixen una cova on hi ha una força sobrenatural, aquí ja es comença a torçar la cosa. I quan veuen aigua de la cova representa que comencen a experimentar tota mena de transformacions, tant físiques com emocionals, que reflexen la seva codependència entre els dos personatges. Interpretada per Alison Brie i Dave Franco, és una pel·li això del que es coneix com a body horror, que és aquesta mena de terror corporal, no? Que el gran exponent seria la pel·li La Substància, que va competir als Oscars.
Molt bé, doncs d'Austràlia venim cap a Europa, ens anem a Bèlgica, és un cinema que hem d'admetre que no és que hi parlem molt sovint, però avui toca aquest drama relacionat amb la maternitat, que es diu Recién Nacidas.
Sí, la darrera pel·lícula dels germans Dardenne, els cineastes belgues Jean-Pierre i Luc Dardenne, que personalment considero que són dels millors creadors que hi ha al cinema, són gent gran però segueixen fent pel·lícules. En aquest cas se centren en un refugi per mares joves, d'aquí el títol de la pel·li, de fet en francès es tradueix com a Joves Mares o Mares Joves, i aquí s'ha traduït per Recién Nacidas, una mica el mateix però no, i bueno, exploren la vida d'aquestes cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i que lluiten per construir una vida millor tant per elles com pels seus fills, i amb la... pot semblar un tema que no passa massa res, no? Explica-la, però aquests dos cineastes sempre saben trobar el punt d'emoció de la pel·lícula, i en aquest cas, de les que jo tinc ganes de veure, aquesta Recién Nacidas.
Doncs escoltem una miqueta, va.
Va rápido, da miedo.
Te lo he dicho, es normal en los bebés.
Julie te reemplazó ayer. ¿Qué puedes cocinar hoy?
Pues pasta con berenjena.
De acuerdo. ¿Por qué me abandonaste?
¿Para qué quieres saber eso?
Lo necesito.
¿Cuándo vamos a ver a tu madre?
No sé. Un bebé no es la solución para todo. Creo que quien llora es Noé. ¿Vas a buscarlo?
Yo lloro también.
He decidido dar a Lilian...
Doncs aquest Recién Nacido, aquest drama fet a Bèlgica sobre la maternitat, ens dona pas a una pel·lícula de drama, però, bueno, biogràfica, sobre el senyor Aznavour, no? Monsieur Aznavour.
Sí, és una pel·lícula dirigida per Mehdi Idir i un senyor que es fa dir Grand Corps Malade, que en francès vol dir Gran Cos Malalt. És un poeta, raper també i realitzador francès que codirigeix aquest biòpic sobre un dels cantants més icònics de la cançó francesa, Charles Aznavour.
I tant.
És un biòpic... tal qual, perquè parlàvem la setmana passada de la pel·li de Bruce Springsteen, que se centrava en una època concreta, en un episodi concret. En aquest cas ens explica la pel·lícula els inicis d'aquest cantant, compositor i també actor nascut a Armènia, franco-armeni, Charles Aznavour, i ho fa des de que no era ningú fins que va començar la fama.
Va ser algú.
Sí, sí, sí. El veiem com... com canta per unes monedes a París, com coneix una altra llegenda de la cançó francesa, Edith Piaf.
Edith Piaf, ja, ja vam parlar una vegada, no?
Sí,
la
sí, sí.
Edith
sí.
Piaf, sí.
La Momma, aquella pel·li, sí, sí. No sé com es traduïa aquí, la pel·li de... sobre, una, sobre la vida d'Edith Piaf, sí. Doncs això, parla de la seva veu, del seu èxit i de la llegenda que va esdevenir després, no?
Molt bé, tanquem aquest repasset, aquest repàs de 5 pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana amb Esa cosa con alas, que és un drama psicològic fet a Gran Bretanya.
Un drama psicològic que també va passar pel Festival de Sitges, té tocs sobrenaturals i de por, és una pel·li britànica i explica la història... El protagonista, de fet, és Benedict Cumberbatch, que va rebre un... no un premi, sinó un reconeixement al festival, i un gran actor. I a partir d'aquí, doncs, ell participa en aquesta pel·lícula basada en un llibre de Max Porter, dirigida per Dylan Southern, que van estar presents també a Sitges, i explica la història d'un personatge que se li mor a la dona, i a partir d'aquí ell és pare, és jove i s'ha de sobreposar, perd el control de la realitat quan, i aquí ve el tema terrorífic, diguéssim, quan una presència aparentment maligna comença a topar-se amb ell i es fa evident en totes les estances del seu apartament. Ell viu amb dos fills petits i, aviam, què és aquest? En anglès es diu The Thing with Feathers, esa cosa con alas. Aviam què passa en aquesta història.
Molt bé, doncs fem un tastet d'aquest esa cosa con alas.
Estamos solos los tres. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy.
¿Cómo lo llevas? No me imagino cómo se siente.
¿Estás muerto?
¿Quieres hablar?
¿Dónde está la leche?
¡Para!
¡Yo estaba primero!
¡Ah, ahí está! Papá triste.
Doncs aquest drama psicològic fet al Regne Unit, Esa cosa con alas, tanca aquest repàs, però també podeu veure altres opcions. Per exemple, una pel·lícula romàntica dels Estats Units que es diu A pesar de ti, una de cinema fantàstic de fet a Espanya que es diu Cuerpos locos, una d'animació també dels Estats Units, Les guerreres K-pop, un drama també dels Estats Units, de Mastermind, una d'animació feta a Suècia, Super Charlie, un musical fet al Regne Unit, Bat Out the Hell, el musical, La sabana i la muntanya, un drama fet a Portugal, una de terror de Venezuela, No lo escuches, i Kakakudi, suposo que us deu dir així, una pel·lícula també romàntica, un segon, fet a l'Índia, i un documental fet a Espanya sobre la moguda, que es diu Wild Hall Behind, i un títol més llarg. Digue'm, què deia?
No, que has dit un nom que... No ho havia entès, ja està, ja.
Molt bé, després de l'acudit d'aquests dolents que fa el Jordi bastant sovint,
gairebé cada dia,
el que farem és comentar, doncs, bueno, ja la Halloween, que les pel·lícules de terror...
Sí, aquesta nit, la gent de, això de Halloween, la millor proposta que hi ha per avui és quedeu-vos a casa, perquè fa fred, i feu una marató de pel·lis de por. Tu potser no ho faràs.
No, jo no, òbviament no.
Però tu pots canviar per thrillers i tal.
Ja, però... això no vol dir que
hi hagi pel·lícules
si que jo considero que no, per mi no són de por, però hem agafat les millors pel·lícules de terror segons el portal Film Affinity, que és bastant fiable, és un portal que el Jordi i jo hi tenim molt accés, i crec que molta gent, i doncs aquí, perquè, per exemple, la número 1, Psicosis, bueno, per mi és un terror relatiu. És, bueno, és...
Home, fa molta por, Psicosis. Pues hi ha gent que no l'ha vist, encara,
a mi no em fa gens de por.
Parles amb segons qui, hòstia, Psicosis, és de l'any 60.
Del 60, del Fred Hitchcock, amb Anthony Perkins, Janet Leigh, etc. Vera Miles, també, la gran Vera Miles, John McIntyre, també un clàssic de secundari, i la segona per mi tampoc és de por, El silenci dels corderos, jo no sé quina por hi trobes.
És més un thriller, sí.
Jo és que per mi el terror és un... O sigui, per mi, ojo, estem parlant, el Jordi tindrà un altre criteri i els que ens esteu escoltant un altre. Per mi por és una cosa, doncs, que realment sobrenatural, coses així. El silenci dels corderos no és sobrenatural.
No, però ja...
Psicosis també la... no és sobrenatural, és un cas per exemple, de psicosis, una persona que no està bé del cap, com moltes altres pel·lícules d'assassinats o assassins en sèrie, que són gent que no estan bé, no estan bé del
sí, però això no treu que faci molta por, per exemple, veure Anthony Hopkins menjant, bueno, parlant amb Judy Foster, doncs té
moments... Sí, però
de...
a mi no em fa por.
També veig hi ha el terror psicològic,
més,
no?
Exacte, veig més com una pel·lícula, una cosa psicològica, més que... És la tercera de 1932, de Todd Browning. Magnífica. Sensacional, molt curta, petitona, sí, de 60 minuts. La parada de los monstruos, pues a mi tampoc em fa por.
Freaks.
Freaks.
Sí, hem d'anar potser més enrere per trobar aquesta, sí que fa por, la quarta.
Sí, aquesta te la compro.
The Shining, El resplendor, una pel·li de la qual Stephen King, que sempre es cola en el nostre programa d'alguna manera o altra, no va quedar gens content del treball de Kubrick, que potser és l'adaptació que més va criticar, amb Shelley Duvall, que aquí el doblatge, en fi, no feia tanta por com la versió original. Però sí, El resplendor és d'aquelles que us deia avui de sofà, si no l'heu vist, doncs tanqueu les llums i engegueu El resplendor.
Després ve El gabinet del doctor Caligari, Fausto, són pel·lícules de 1920, alemanyes, ara avui en dia queden potser una mica...
Sí, expressionisme alemany.
Sí, una mica d'allò. Alien, seria aquesta, la setena, sí. Alien octavo passajero, sí que fa té aquells moments de sobresaltos, no? Que diuen. I la vuitena, també una altra que...
És més un thriller, una policia.
Sí,
no?
Les sí. diabòliques, no?
La pel·li de Clouseau.
Amb Simon Signoret. Que després hi va haver un remake, aquesta mania de fer remakes que jo ho prohibiria, o sigui, hauria de ser presó directa. Vostè és director i vol fer un remake? Directe al penal, que estiguis allà 3 o 4 anys.
Estarien plens els penals, eh?
Exacte, el nomen és Nosferatu, que també ha tingut un remake, però bé, per la seva època doncs era el que era, ara potser podríem dir que no. I la desena seria The Birds, Los Pájaros, que a mi tampoc és que em sembla una pel·lícula de terror, segons el meu criteri.
A mi em sembla magnífica.
Em sembla una pel·lícula molt bona, però, de terror, què vols que t'hi digui? Aquestes serien les 10 més votades perquè
i la onzena és molt bona també.
La onzena, espera't un segon, no vale, no facis spoiler. Jo, per exemple, a mi que no m'agrada el gènere, reconec que per exemple, per mi L'Exorcista és una pel·lícula de terror autèntic i
sí, no
és una pel·lícula
eh?
Que l'he vista i no em desagrada veure-la i la tornaria a veure.
Sí, sí.
Hòstia, que és raro, que no t'agrada el terror i t'agrada L'Exorcista. És una pel·lícula que la trobo ben feta, per l'època.
Totes les normes tenen la seva excepció,
no? Exacte. No sé quina diries tu, si diguessis. Estigues tria una pel·lícula de terror.
Probablement Psicosis.
Psicosis?
Psicosis o El resplendor.
Bé, això, clar, és el que diem, no? Clar, tu, per exemple, jo quan era petit veies Frankenstein... I feia molta por. Ara veig Frankenstein, la de Boris Karloff.
Diuen que està molt bé l'última, la de Guillermo del Toro, que és
un... Sí, però és remake.
Sí, però...
No m'agrada.
La tindrem a Netflix ja ben aviat, aquesta setmana vinent. Deixa'm dir també, no sé si volies afegir alguna més d'aquestes...
Bueno, mentre no diguis res de la 11, digues el que vulguis.
Ah, vale. Garres humanes de Todd Browning, dues pel·lis japoneses, El mas allà, de Masaki Kobayashi, i Onibaba, de Kaneto Shindo, i l'última és una pel·li que sí, és de terror, però és d'animació, la pel·lícula de Henry Selick, que tothom es pensa que és de Tim Burton, però no, la dirigia Henry Selick, Midnight Before Christmas, Pesadilla antes de Navidad, que també és una bona opció per veure avui.
Serien les 15.
Les 15 que trien, després...
Falta.
No, volia afegir 4 títols, ràpidament.
Ràpidament.
Per si voleu veure coses noves.
Ràpid, sempre la pròrroga i penals. Va,
Weapons, amb Julia Garner, la nostra amiga d'Ozark.
Molt bé, records.
La teniu també. Devuélvemela, una pel·li magnífica. The Innocents, que també teniu a Filmin. En fi, és terror modern. Cuando acecha la maldad a Movistar Plus. No us la perdeu si us agrada el gore.
Per exemple, ja Destino Final, la gent diu terror i jo no hi trobo cap terror.
Això són sagues d'aquestes.
La onzena. Quina és la onzena? La Semilla del Diablo, de
Saps
Roman
jo vaig estar allà on es va rodar, la
sí,
casa.
Sí, molt bé, et felicito. Sí. Bé, Mia Farrow, John Cassavetes, etcètera, Ralph Bellamy, un gran secundari també, i marxarem amb la banda original, sonora original de Rosemary Baby, que és la cançó que doncs, surt a la pel·lícula. És aquesta pel·lícula doncs, que, bueno, que la semilla del diable, no? Que neix un petit diable.
De fet, el títol és un gran spoiler,
sí,
perquè...
Sí. Sí, sí, sí.
La versió original, Rosemary's Baby, el nen de la Rosa Maria, però aquí ja no els hi va agradar i van destripar una mica de què anava.
Doncs la Rosa Maria, que va tenir un fill, aquí a la pel·lícula té un fill a la Semilla del Diablo, amb la gran Mia Farrow, una actriu potser infravalorada, però una gran, gran, gran actriu. Jordi, bona castanyada o Halloween o el que tu vulguis celebrar.
Bon Halloween, passeu molt
de
por.
I jo no veuré terror, tu si veuràs terror,
sí,
doncs
coses.
Escolta tu, estem al cap del carrer. Fins la setmana vinent, gràcies.
Ens veiem divendres, que vagi bé.
4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Efectivament, és divendres i és un divendres especial, un divendres de festa, de celebració, però abans de fer-ho, molta atenció a les propostes que us fem des de l'agenda del Connectats. Comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda a Terrassa, diumenge, a la Factoria Cultural i a partir de les 6 de la tarda, teatre amb mesures extraordinàries de Carmen Marfà i Iago Alonso amb Mercè Aràniga, Francesc Ferrer i Abril Julián com a intèrprets. També a les 6 per l'Auditori Municipal, Tradicions, un concert-espectacle que combina el cant coral amb la glosa a càrrec del Cor Montserrat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell amb les propostes que ens fa arribar la Júlia Ramon. Bona tarda.
Avui és 31 d'octubre i, per tant, les activitats de Castanyada i Halloween seran les protagonistes. Però més enllà d'això, l'agenda cultural no s'atura. Aquest vespre hi haurà un concert de música de cambra al Teatre Principal de la mà del trio Fortuny. La formació interpretarà peces de Salvador Brotons, Amy Beach i Tchaikovsky. Per la seva banda, la Biblioteca Vapor Badia acull aquesta tarda també el segon concurs de relats curts del Centre d'Esports Sabadell. L'entrada és gratuïta a partir de 6:45 del vespre. I al Teatre Sant Vicenç, a la Creu Alta, aquest dissabte, es fa una nova representació de l'obra Pirates del Carib. El teló s'aixecarà a 9:45 de la nit i demà ho tornarà a fer a 6:00 de la tarda.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana Badalona es prepara per viure emocions fortes i teatre de qualitat. Dissabte 1 de novembre arriba el terror amb la novena edició del Túnel del Terror, projecte Omega, el més gran de la ciutat. Més de 300 metres de recorregut, 20 sales temàtiques i, com a novetat, una versió accessible per a persones amb mobilitat reduïda. L'activitat tindrà lloc a la nau 3 del Parc de l'Escorxador de 6 de la tarda a 12 de la nit. I pel que fa diumenge 2 de novembre, el Teatre Cadix prepara Esto no es Jamaica, una obra dirigida per Carol López que retrata amb humor i emoció la vida de les famílies de la classe obrera arribades a l'extraradi als anys 60. Un espectacle ple de records, música i reivindicació de la identitat popular. A les 6, al Teatre Blas Infantet de Badalona.
Gràcies, Anna. I pel que fa al Prat, ens fa arribar les propostes d'aquest municipi. Kevin Hurtado, bona tarda.
Bona tarda, repassem l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana al Prat de Llobregat, que evidentment està marcada per la celebració de la Castanyada i de Halloween. La Casa de Càdiz i la Casa de Sevilla organitzen al Parc Nou aquesta tarda una castanyada popular que culminarà amb un ritual Samhain, que és una celebració per recordar els ancestres i un concert de música folk celta. El restaurant del Parc Nou, Amics Potablava i la Casa de Sevilla organitzen un túnel del terror i un mercat esotèric. També avui la tradició castanyera i l'importat i cada vegada més popular Halloween conviuran a l'espai del Centre Cívic Jardins de la Pau. De 6 de la tarda a 8 del vespre, l'associació de veïns Jardins de la Pau vendrà castanyes en una festa animada pel cantant de rumba Landry. També al Centre Cívic Jardins de la Pau, la zona jove de tardor organitza el túnel del terror de Jardins Terrorífics, una experiència immersiva i gratuïta pels joves entre 12 i 25 anys. Una altra opció de castanyada popular és l'organitzada per la Federació El Nus a la plaça Xavier Ruiz, amb balls populars, moniatos i castanyes a partir de les 6 de la tarda. I per acabar, a la nit, el Bar de la Capsa organitza una festa amb el DJ Javi Pincha fins a les 2 de la matinada. Podeu consultar la resta de castanyades populars de barri i activitats del cap de setmana a l'apartat d'agenda del web municipal.
Gràcies, Kevin. Abans de marxar, us expliquem què podeu trobar a Sant Cugat avui a la ciutat. Halloween i la Castanyada s'uneixen en una celebració que tindrà lloc durant tota aquesta nit als diferents barris de la ciutat. Us proposem aquesta que tindrà lloc al barri de Volpelleres i que ja ha començat a les 5 de la tarda, on hi ha contacontes de castanyera, un passatge infantil del terror, un concurs de decoració de carbasses, ball, concurs infantil de disfresses, bingo musical, karaoke i un passatge del terror per a més grans de 12 anys. També celebraran Halloween al Café Belgrado amb el sopar de sang a partir de 8:45 de la nit. De nou, per aquesta època de l'any, el Café Belgrado es transforma en Helgrado, un esdeveniment únic que combina una ambientació de por amb una programació especial plena de sorpreses. A més de la seva decoració temàtica, Helgrado presenta el sopar de sang, una experiència gastronòmica exclusiva que no deixarà ningú indiferent. A partir de 8:45 o bé a les 10 de la nit, el preu del sopar és de 35 euros. Per dissabte, vigílies de la Diada de la Colla de Castellers de Sant Cugat, a partir de les 6 de la tarda. Amb els castellers de Sant Cugat en solitari tindrà lloc davant del Cal Gausac, a la cruïlla del carrer de Sant Bonaventura, amb Torrent de la Bomba, perquè serà diumenge quan tindrà lloc la 29a Diada de la Colla dels Castellers de Sant Cugat, de les 12 del migdia fins a les 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. Bé, doncs aquí acabem aquesta edició de divendres del Connectats. Gaudiu de la celebració de la castanyada, de Halloween. Ens tornarem a trobar dilluns que ve, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adeu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. A la meva, a la meva, a la meva edat, tinc els impulsos ben controlats, una frase que us gronxa la vanitat, però després faig el que vull.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament vol fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques i per això ha portat aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària. Un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un factor socioeconòmic clau per la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla, sorgit d'un procés participatiu amb la taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins al 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. I el ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost municipal del 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 700.000 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torrenegre, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirasol. El ple d'octubre ha acordat iniciar els tràmits perquè Sant Cugat sigui reconeguda com a ciutat amiga de la gent gran. Aquest procés inclou una carta de compromís de l'alcaldia, així com l'elaboració d'un pla d'acció, implementar-lo amb la participació de les persones grans i avaluar-ne periòdicament els resultats. A Sant Cugat viuen 15.000 persones de més de 65 anys, el que representa el 15% de la població, segons dades de l'IDESCAT del 2024. I el ple també ha acordat mantenir les converses entre l'Ajuntament i l'EMD de Valldoreix per revisar i actualitzar el conveni econòmic i competencial entre les dues entitats. L'actual conveni es va signar l'any 2013 i establia una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga per 4 més. Tot i la seva vigència legal, aquesta hauria quedat completament desactualitzat. Per la negociació del conveni es crearà una comissió tècnica i política amb un calendari clar i compromisos de terminis que garanteixi un procés transparent, participatiu i amb vocació d'estabilitat institucional. Per més notícies sobre el ple municipal del mes d'octubre, podeu ampliar totes aquestes i altres informacions a www.cugat.cat. La informació continua a les hores en punt en els butlletins horaris al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Aquest octubre, l'ONU ha celebrat el seu 80è aniversari. Des que es va fundar, el món ha canviat molt i ara sembla estar en un moment en què és impossible rebaixar tensions i construir ponts que acabin amb la beligerància. A la conversa d'aquesta setmana, Joan Salicru en parlarà amb Anna Ayuso, que és coordinadora de recerca del Centre CIROP de Barcelona i des del 2002 investigadora sènior d'aquest mateix centre per a l'Amèrica Llatina, i amb Lluís Bassets, periodista, analista de política internacional del diari El País i membre del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Com sempre, també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon, estrenem secció La Dada amb Núria Radó i avui també toca nou capítol de Santuaris Naturals, com sempre, amb Josep Gordi. I per acabar, dedicarem el like de la setmana a Neuma, el recull poètic d'Amanda Bassa, publicat per Edicions Bromera, que neix de l'asma que van diagnosticar l'autora. Un exercici d'entendre's a una mateixa a través de la respiració. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem de la mà de Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem d'horaris. Aquest cap de setmana passat tothom va haver d'enterrar-hi els seus rellotges una hora. Avui ja ho hem de fer, ja no ho hem de fer nosaltres perquè ja tenim els rellotges automàtics i digitals per adaptar-nos a l'horari d'hivern. Això vol dir una hora menys de llum al vespre i, en conseqüència, el recordatori que ja s'ha acabat el bon temps, encara que aquesta última setmana ha fet molta calor. Ara bé, pot ser que sigui l'última vegada que ho hàgim de fer.
Mira, això és un rumor que fa molts anys que corre, però no sé si serà així realment d'aquí a poc.
Bé, el govern espanyol ha proposat al Consell Europeu posar fi al canvi horari perquè gairebé no suposa un estalvi energètic i té un impacte negatiu en la salut i la vida dels habitants. En paraules textuals del president, jo ja no li veig sentit, molt, molt clar i contundent. Sembla ser que no és l'únic perquè gran part de la ciutadania tampoc hi està a favor.
Home, jo diria que qui més qui menys, si ara comencéssim a fer una enquesta al carrer, podria compartir que aquest canvi d'hora trasbalsa una mica. Segur que alguns encara s'estan adaptant.
Doncs si ho penses, deus estar dins del 66% de la població de l'Estat que està a favor d'abolir el canvi d'hora. La gent considera que els afecta el seu rellotge biològic i que han de fer un procés d'adaptació al nou horari. Ara bé, no és el primer cop que es posa sobre la taula.
Fa molts anys que se'n parla realment, però mai s'ha acabat canviant res, no?
És que sembla que realment no té un impacte real i Espanya no és l'únic país que vol que la proposta tiri endavant, tot i que tampoc s'acaba canviant. Fa 6 anys el Parlament Europeu va votar a favor de no tocar més el rellotge, però per falta de consens entre els estats membres la mesura s'ha mantingut suspesa i, segons fonts europees, no sembla que hi hagi voluntat per desencallar la situació. Una situació que des de que se'n parla des de primera vegada el 2018.
Ja ha plogut bastant. Per tant, Carles, de moment sembla que continuarem canviant l'hora 2 cops l'any.
Sembla ser així i tot. Hi ha diferents campanyes que promouen la proposta, com la de Barcelona Time Use Initiative, que fa temps que reclama l'eliminació del canvi horari i que assegura que viure en zones horàries desalineades inclou riscos de càncer, diabetis, obesitat i trastorns metabòlics, així com efectes en el rendiment de treballadors i estudiants, en el PIB general, en problemes de salut mental, fatiga, letàrgia i menys concentració. És a dir, que és terrible.
Sí, és horrorós. Veig que només estem parlant d'hores de sol i de ser més sostenibles energèticament, etc., sinó que va molt més enllà la cosa.
No, gens ni mica. Ara bé, posem-nos una mica mediterranis i és que no ens enganyem que a tots ens agrada que el dia s'allargui. Per això vull capgirar el debat, ja que la majoria de gent està d'acord a canviar l'horari, no em sembla que hi hagi gaire discrepància aquí, i és quin horari ens quedem a l'estiu o d'hivern. Políticament sembla que ens quedarem al d'hivern. Però, des del meu punt de vista, la vida seria una mica més maca amb tardes llargues durant tot l'any, encara que hi hagi gent que no n'estigui gaire d'acord. Tu gent amb qui et quedes, Laura?
Gent com la persona que està a les vies de so d'aquest programa, que diu que ni de conya horari d'estiu tot l'any, que amb l'horari d'hivern seria molt més feliç, eh, Pere Sánchez? A mi m'agrada també la proposta de... Aviam, la foscor està molt bé fins a cert punt. Per tant, tenir dies més llargs no em semblaria malament, tot i que tot és adaptar-nos, escolta. No ho sé, ho he de decidir, Carles Bancs, no ho tinc clar, em sembla.
Ja et deixo espai, et deixo temps i ja en parlarem una altra setmana.
Uns minuts de reflexió i de seguida tornem amb Carles Bancs. De moment descobrim el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
El príncep Andreu d'Anglaterra ha renunciat aquesta setmana a tots els títols junior reials. És l'últim capítol i probablement el definitiu d'una caiguda sense aturador que ha arrossegat el germà del rei Carles des que va saber-se la seva relació amb Jeffrey Epstein, el magnat que dirigia una xarxa d'explotació sexual de menors. El fill predilecte d'Elisabet II, o això és el que ens va fer creure The Crown, s'ha convertit en la gran taca per la família reial britànica. El jove que va combatre la guerra de les Malvines com a pilot i va servir durant més de 20 anys a l'exèrcit es va casar amb Sarah Ferguson a mitjans dels 80 i va ser un dels protagonistes de la premsa del cor de l'època. Andreu i Fergie es van divorciar el 1992, l'any que Elisabet II va definir com Annus Horribilis. Però Horribilis és un adjectiu que queda curt per qualificar tot el que ha envoltat Andreu en els últims anys. Als anys 90 va conèixer Epstein, amb qui va mantenir una relació d'amistat i va ser en les festes que organitzava l'illa privada de les Illes Verges, també a Londres o Nova York. Quan es va destapar l'escàndol, fins i tot es van veure imatges del príncep acomiadant-se d'una noia a l'apartament d'Epstein a Manhattan, una foto que va fer que retirés de la vida pública. Però el cop definitiu va ser quan una de les víctimes del tràfic sexual d'Epstein, la nord-americana Virginia Giuffre, va denunciar que va ser forçada a mantenir relacions sexuals amb Andreu quan ell era menor d'edat. La família reial britànica va pagar 14 milions d'euros a Giuffre per evitar el judici, però encara que no arribés als tribunals, el veredicte per Andreu va ser inapel·lable. Giuffre es va suïcidar aquest mes d'abril, però el seu llibre pòstum ha estat l'última estocada al poc prestigi que li quedava al germà de Carles III.
Mentre seguim deliberant si preferiríem l'horari d'estiu o el d'hivern, continuem amb el programa i ho farem parlant de política internacional. De seguida us en donem més detalls, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Soc a un club de París dels anys 20 o 30, no ho sé.
No, dels anys podria 40, ser, no? Perquè 40? Aquesta cançó justament és de l'any 1945, que va ser l'any que, si el senyor Banks m'ajuda, què va passar aquell any?
Bé, va acabar la Segona Guerra Mundial i es va fundar també la ONU.
Perfecte.
Quins dos cracs.
És un tipus de música que és molt característica d'aquella època perquè són aquelles bandes que estan formades i que són molt famoses, com la de, com el Django Reinhardt, que era aquest belga gitano que es va inventar el Gypsy Jazz, o la banda del Glenn Miller, o la banda de l'Artie Shaw, que eren big band que feien aquest tipus de música i que són meravelloses. A mi em recorden molt a l'època de la màfia a Chicago, perquè és també per aquella època. If you had prepared 20 years ago, you
wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right? Doncs realment ens contextualitza moltíssim aquesta música escollida per en Pere Sánchez, Carles, perquè anem cap allà.
Sí, no parlarem de Thompsons ni de màfia, però avui parlarem de l'ONU. De l'ONU, una institució que neix fruit de l'esquema mundial que Occident va dibuixar després de la Segona Guerra Mundial i que va celebrar aquest octubre els 80 anys des de la seva creació amb un gran repte: continuar sent un instrument vigent per a la governança i la pau mundials. Quin paper ha de jugar en un món que sembla ingovernable?
De seguida descobrim, perquè us deixem amb una conversa sobre aquesta qüestió conduïda pel director d'aquest programa, Joan Salicru.
Aquest 24 d'octubre farà 80 anys de la creació de l'ONU a San Francisco, als Estats Units, pocs mesos després del final de la Segona Guerra Mundial. Vuit dècades després, la situació d'aquest món nostre sembla cada cop més ingovernable i la vigència de les Nacions Unides està en dubte. Quins canvis en els valors dels països i de la política internacional han fet que l'ONU es trobi en la situació en què està actualment i quins valors necessitaria per poder-se refer en el futur? O és que caldria crear altres instruments de govern mundial on potser, per exemple, només hi participessin les democràcies? Avui de tot això en parlem a Valors a l'Alça amb Anna Ayuso, que és coordinadora de recerca i investigadora sènior del Centre CIDOB de Barcelona. Anna, benvinguda a Valors a l'Alça.
Moltes gràcies.
I amb Lluís Bassets, que és periodista, analista de política internacional al País, diari del qual va ser director en la seva edició catalana. Lluís, també benvingut a Valors a l'Alça.
Moltes gràcies, hola.
Com dèiem, l'ONU arriba aquest mes d'octubre, als 80 anys d'edat, comunament provinent d'aquest esquema d'organització mundial en què Occident, doncs, diguem-ne, va vestir tota una arquitectura per la resta del món després de la Segona Guerra Mundial. Aquest ordre, amb l'aparició, amb l'emergència dels BRICS i també específicament de les grans potències asiàtiques encapçalades per la Xina, d'alguna manera podria estar arribant a la seva fi. És una primera pregunta per trencar el gel. Anna, com ho veus?
Bueno, és veritat que estem en un impasse i una situació de crisi, però hem de pensar que la ONU ha evolucionat durant tots aquests 80 anys molt perquè també ha evolucionat la societat internacional. Quan es va crear l'ONU és veritat que eren 50 països i majoritàriament occidentals. Per tant, hi havia una tendència que Occident imposés els seus valors. Però no oblidem que va ser un pacte entre Churchill, Roosevelt i Stalin per una mica veure com quedava la situació després de la desfeta d'Europa. Això, clar, tot això després ha anat canviant, no? Després va haver tota una evolució. Hem parlat ara de que va haver tot el procés de descolonització, no? Aquest procés de descolonització va canviar totalment la composició de la institució. Ara són 193 països i després va venir tot el procés de globalització, la interdependència, i ara estem en un altre impàs, no? És cert que potser ha hagut evolucions i canvis, però que en aquest moment hi ha una situació com de trànsit entre un món post-hegemònic d'Estats Units i un món que encara no ha sorgit, no? És el que el diuen l'interregno, no? I això genera una sensació d'incertesa i de no saber cap a on anem. Tenim sorgiment d'altres actors, no? I creació d'altres fòrums. Tenim, per exemple, els BRICS, no? Que han sortit com a un bloc, no? Que es contraposa d'alguna manera al tradicional G7. Tenim també el G20, no? Que tracta de juntar aquests dos mons, no? Del nord i del sud. I el que no tenim, diguem-ne, és què és el que, quin serà, diguem, el resultat de totes aquestes interaccions. Tenim una crisi del sistema, però encara no tenim una alternativa clara.
Lluís Bassets, com dèiem, aquest ordre ha sorgit de la Segona Guerra Mundial, del qual l'ONU és un dels fills, està arribant a la seva fi?
No, jo crec que realment la crisi és seriosa, profunda, sobretot és política i afecta fonamentalment el que és els organismes més polítics de Nacions Unides. La ONU no farà la fi de la societat de nacions. Això jo crec que ho hem de començar a pensar i a dir, perquè la societat de nacions encara era un sistema molt, molt senzill, molt elemental, que un cop es trenca el que és el nucli, es trenca tot. Actualment, les Nacions Unides és un sistema molt complex, on hi participen molts països, molts sectors, molts nivells, molt interpenetrat amb societat civil, amb ONGs, per suposat, amb governs, i el que està fallant, fonamentalment, és el Consell de Seguretat, que, per suposat, és des del punt de vista de la governança mundial, és el nucli, i està fallant de forma molt, molt preocupant, no? Està fallant no en el sentit de que estigui bloquejat com està ara, sinó que no va saber ja, no va, el sistema no va saber renovar-se, el Consell de Seguretat està petrificat tal com era pròpiament a l'acabar la Guerra Mundial i, per tant, no és útil i no hi ha, s'ha vist que els intents de fer reformes han fracassat i, per tant, ara estem patint, en certa mesura, una crisi resultat de la incapacitat fonamentalment dels estats fundadors, de la incapacitat per reformar el que és el sistema de executiu, que és el Consell de Seguretat de Nacions Unides. I això en compte, jo no ho veig que sigui una crisi que hagi començat ara ha esclatat plenament, però de fet quan comença és el moment en què el país, la superpotència fundadora, comença a vulnerar greument el propi sistema, que això ho fa el president George W. Bush amb la guerra d'Iraq. I aquest és, i s'ha de tenir en compte que moltes de les coses que després han fet Xina i Rússia, que amb clara vulneració de la Carta de Nacions Unides, tenen un antecedent important en la vulneració de la Carta de Nacions Unides per part d'Estats Units.
És un sistema que està bloquejat, llavors podríem dir, Anna Ayuso, perquè els són els propis fundadors principals els que tenen la paella pel mànec i és evident que no la volen deixar.
Efectivament, tothom reconeix que el sistema no funciona, perquè està clar que no funciona, no? Però és veritat que no tenim el ressort per fer aquest canvi. És cert que portem parlant molt de temps d'aquesta reforma i de fet, l'actual secretari general, el Guterres, des de tot el seu mandat, ha estat engegant tot un procés de reforma que va començar el 17 i que va continuar després amb la cimera del futur que es va celebrar l'any passat. Tenim una full de ruta, tenim el diagnòstic fet del que s'hauria de canviar. El que no tenim és la voluntat política de fer-ho. I efectivament, estic d'acord que els principals representants, els principals responsables són els representants dels estats i els governs, no? Que no tenen aquesta voluntat política de realment fer un canvi que incorpori aquestes demandes d'altres països que demanen que es tinguin en compte, diguem-ne, les seves necessitats, les seves reclamacions i que com deia, estan ja exposades, vull dir, si llegim aquestes el pacte del futur, hi ha un full de ruta per fer aquestes reformes, inclòs el Consell de Seguretat. Hi ha la necessitat d'incrementar els membres del Consell, hi ha la necessitat de limitar el dret a veto, o bueno, eliminar-lo ja no hi pensem, perquè realment, és com deia abans, no, les potències no acceptaran renunciar a ell, però sí que es pot pensar en limitar-lo. Hi ha propostes fins i tot de membres permanents del Consell de Seguretat de limitar-lo, per exemple, en casos de violació greu de drets humans, en casos de que aquí hi hagi un bloqueig permanent que sigui l'Assemblea General que tingui la capacitat de decisió una mica desbloquejar el tema. I propostes n'hi ha, el que falta és la voluntat. I clar, no ho farem mentre els països que tenen el poder pensin que exercint aquest poder, que imposant aquest poder, surten guanyant i els altres perdent. No? Quan les Nacions Unides es basa en tot el contrari, en que treballant conjuntament aconseguirem, diguem-ne, coses bones per tothom, no? I que millorarà, diguem-ne, la situació de tots, dels uns i dels altres. Ara estem en un sistema més, en un moment molt transaccional. Estic d'acord que la llavor d'aquesta situació és la vulneració que s'ha fet per part de molts països, i entre ells posem el nom, els Estats Units, no? que van ser els principals ingerents en l'Orient Mitjà, però també Amèrica Llatina. Vull dir que això ha estat així des del començament. El que passa és com més flagrant ara, no? I ha mostrat, diguem-ne, una mica la incapacitat del sistema de fer front a un desmoronament de lo que són els principis bàsics sobre els quals que es crea tot aquest sistema, aquest ordre mundial, que ara mateix és més aviat un desordre mundial.
Quin canvi en els valors, Lluís Bassets, hi va haver en un determinat moment, no? Parlaves, hi ha una crisi larvada que esclata a partir de, ho situaves, ho concretaves amb George W. Bush, no? Quins canvis en els valors en Estats Units i en el món occidental fan que a partir d'un determinat moment aquests consensos que havien aguantat la Guerra Freda, per entendre'ns, no? Es comencin a esberlar i ens portin a aquesta situació actual?
A veure, és que jo no tinc massa clar que sigui un problema de canvi de valors, eh? Jo crec que és un problema fonamentalment polític que, per suposat, a darrere hi ha sempre els elements, podríem dir-ne, ètics o, si es vol, filosòfics, hi són. Però fonamentalment és un problema polític que té que veure, per suposat, amb l'ascens dels nacionalismes, eh? És a dir, i dels nacionalismes populistes. És a dir, per posar un cas, el Brexit, per mi, és un moment molt interessant per veure com un país doncs, deixa d'interessar-se per el multilateralisme. En el cas del Brexit, fonamentalment el multilateralisme europeu, però com hem vist, era només era podríem dir, l'aperitiu del que venia darrere, no? El Brexit és un aperitiu del trumpisme, és a dir, que és un desenteniment respecte a la capacitat de trobar consensos, de fer política, podríem dir-ne, en el terreny de la moderació i del centre, i d'anar a buscar la política, això és una qüestió de valors, clar, anar a buscar la política en els extrems, la radicalitat, és a dir, jo crec que l'origen està més aviat en aquests elements, no? És a dir, recordem que la presidència de George Bush amb la guerra d'Iraq com a tema central no té tan sols la qüestió de la reacció als atemptats de l'11 de setembre, sinó el famós projecte per al segle XXI, el projecte Neocon per al segle XXI, que pretenia mantenir la supremacia imperial d'Estats Units. Ja era una premonició de que hi hauria un ascens de Xina i que, per tant, calia mantenir la supremacia. I per mantenir la supremacia, recordem que John Bolton, que ara, per cert, és un Never Trump, és un opositor de Trump, reprimit per Trump, doncs John Bolton va dir que s'havia d'eliminar 10 pisos de l'edifici de Nacions Unides a Nova York. És a dir, la inquina contra Nacions Unides, contra el multilateralisme, contra la possibilitat de que països que no tenen força militar suficient darrere tinguin el mateix pes que d'altres països. Aquesta inquina hi és fa 25 anys ja. No és una novetat, això. Per tant, el canvi de valors és un canvi que ve molt de lluny, no? És com dir que el trumpisme és nou. No, el trumpisme està inscrit a la història dels Estats Units. El trumpisme n'hi ha, podem trobar antecedents en tot, pràcticament des de la independència. És a dir, que el que passa és que el moment actual ha permès que això aflori i tingui una força impressionant i marqui l'època. Però per mi el problema és polític. És a dir, que hi ha un problema sobretot de dels països, les superpotències, els països més grans, els que tenen el seient al Consell de Seguretat, els que tenen l'arma nuclear, que són ells els responsables del deteriorament en què hem arribat. Perquè són ells els que tenien a la mà la capacitat per fer consens. Si Gorbachev i Reagan van poder fer el desarmament que van fer, per què no altres no poden haver donat passes per incrementar la capacitat del Consell de Seguretat, tornar la via del desarmament? Doncs això és evident. És a dir, per tant, el que falla és la política.
Sí, sí, ara al·ludies a això de Gorbachev i Reagan, efectivament, no? En aquell moment sembla que hi ha una tendència, per exemple, respecte al desarmament, respecte a promoure la democràcia, i en aquest sentit, no? Dèiem aquesta idea dels valors, de que hi havia una certa idea que això havia d'anar cap aquí, no? I després hem entrat en un període de replegament, no? Sobretot als Estats Units, on s'ha imposat aquesta ànima, doncs, no, que pensa que s'han de replegar en si mateixos, una visió més nacionalista, no? Per tant, quan parlem de valors, referim a això, a aquestes tendències culturals, no, no només ètiques, que fan, que expliquen per què passen les coses que passen. Endavant, Anna, que em sembla que t'he tallat.
No, jo està que això té que veure també, és un canvi, és un tema polític, i també té que veure amb l'erosió de la democràcia, i en aquest sentit sí que hi ha un tema de valors. Està clar que vull dir que ara la democràcia està de baixa, està debilitant-se a tot arreu, i això d'alguna manera està limitant o erosionant la legitimitat dels processos de presa de decisió col·lectius, no? Tant dintre de les nacions com dintre de Nacions Unides. I és veritat que bueno, els principals responsables han estat les grans potències, però també jo diria que el sud global, que es queixa molt amb molta raó d'haver estat apartat, d'haver estat marginat a les decisions i a les grans transformacions i institucionals, també és veritat, i que acusen, no, a Occident de tenir un doble recer perquè en uns casos es queixen molt dels drets humans, en altres no, i tal, però també jo penso que han de fer una reflexió, perquè si realment volen recuperar aquests factors, ara mateix el que està passant és que ells també estan utilitzant aquest doble recer. Llavors, d'alguna manera, jo crec que el que hem de reconstruir o el que s'ha de reconstruir és quina mena d'aliances fem. Abans tu mencionaves entre democràcies i no democràcies. jo crec que entrar en aquest estrabisme només amb junto amb els meus i els altres no es pot fer. Tenim que dialogar, tenim que buscar maneres de dialogar entre tots. Però sí que és veritat que s'han de buscar aliances basant-se en interessos comuns, però que també siguin interessos generals, no?, de la societat internacional, perquè hi ha coses que es necessiten aquests consensos. Llavors, dividir Orient, dividir Occident respecte a la resta del món, jo crec que no ens ajudarà a avançar, no? És veritat que en aquests moments en què Occident està també esquerdat, perquè, diguem-ne, Trump no només, diguem-ne, esquerda les institucions europees, sinó també l'Aliança Atlàntica i els consensos sobre els que s'assentava, no?, aquesta aliança occidental, jo crec que en aquests moments el que es necessita és repensar quines són les aliances necessàries per realment sortir d'aquest impàs i buscar, diguem-ne, una millora del funcionament de les institucions, que implica també una reforma important de com funcionen. I, per exemple, parlava del Consell de Seguretat. Sí, és el principal òrgan que està col·lapsat. Però és